a las perdidas.
Un programa de acción directa contra informativa.
Bales perdudes.
Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales perdudes. Al final la punteria.
Hola, bon dia a tots i totes. Estem aquí a un nou programa de Bales Perdudes, com sempre, i des de fa dues setmanes a les 10 del vespre, els dilluns, després de les vacancetes de Nadal, que ens hem agafat un dia de vacances i que ens ha anat molt bé tots i totes per tornar aquí amb l'actualitat sempre candiente i els nostres debats superinteressants. Avui tenim la sort ja definitivament de comptar i finalment amb els quatre membres habituals del programa. Anem, doncs, a saludar-los. Bon dia, senyor Groc.
Hola, bona nit, què tal?
Quant de temps sense visitar-te,
Sí, sí. Un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres.
Bon dia, senyor Magenta.
Ei, bon dia, bona tarda, bona nit a totes. Un plaer, com sempre, que estiguem totes quatre aquí.
I, com no, el senyor Siam, que el tenim aquí al meu costat.
Hola, senyor Negra, senyor Groc, senyor Magenta, molt bona nit, molt, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes y pues nada, en este Bales Perdudes de hoy.
I avui, pues res, em toca a mi una miqueta portar el tema del programa i comencem, doncs, si us sembla, explicant quin serà el tema del dia d'avui, que no serà altre que una miqueta el tema de la policia.
Ni més ni menys.
La policia. Què és la policia? Per què estem en contra de la policia? Que, una miqueta parlar de tot això, no?
Doncs sí. Ja ho vam decidir una miqueta fa temps, però la veritat és que ens cau una mica com anell al nit, no? Per desgràcia, una altra vegada, no? La nostra ciutat torna a ser una altra vegada punt de mira d'aquests senyors uniformats, o diguem-li com vulguem, o sigui, del cos repressor per antonomàcia, o sigui, la policia, no? I aquí estarem per fotre aquesta veu una mica punyent i amb la veritat.
Sí, per aquells que no sàpiguen, en referim potser, bueno, i sobretot, no?, el segon assassinat que hi ha hagut en mans de la policia en quatre mesos de diferència, no l'un de l'altre, no? Recordar també i animar que aquest dissabte, dia 14 de gener, hi ha una manifestació a les 6 de la tarda a Cristrei en contra de les pallisses, les tortures, els abusos de poder,
els
assassinats que hi ha hagut en mans d'aquest cos, no? I això, una manifestació aquest dissabte a les 6 de la tarda. Mm-hmm. I, bueno, abans de començar una miqueta de cara a la temàtica, pues, a parlar de per què estem en contra de la policia i quin és el nostre posicionament, no?, a nivell més teòric i això, recordar el número de telèfon per si algú vol participar del programa, és el 93 186 93 33, 93 186 93 33. Res, pues, si us sembla bé, comencem amb el programa.
Bueno, doncs, com sabeu, més o menys, Bales Perdudes ho dividim així en un parell o tres de blocs, no gens ortodoxa cada dia, no? Una mica com nosaltres, però sí que sempre hi ha alguns punts diferents, no? I avui, per començar, igual vam pensar que potser seria bo, no?, repensar una miqueta, i ni que fos a l'inici una mica pal, teòrica o el que fos, no?, però jo ho considero interessant, no?, saber del per què, no? I és això, la paraula policia, no? O sigui que tothom ho tenim associat a un uniforme i a el que ells fan,
pistola.
No? Sí, una pistola.
I a palisses.
Sí, bàsicament a tot el que es refereix a això, no?, aquesta paraula. Però igual, si ens endinsem una miqueta amb la paraula, ens n'adonem que és molt més, o sigui, va molt més enllà. O sigui, un uniforme només és la cara exterior, no? Vull dir que l'altre és molt, molt més profund, no? I jo què sé, començarem per lo més simple, no? El concepte que ho trobes a la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola com feien fa temps, però me n'he anat al Wikileaks, o sigui, ai, a la Wikipedia, així com més fàcil i tot això, no? I és molt simple. Policia com a poder. És la facultat de l'Estat per limitar els drets i les llibertats individuals en benefici de la comunitat.
Oh, una mica discutible el tema de, en benefici a la comunitat.
Clar, en benefici de la comunitat, si ens quedem així, o sigui, amb lo banal, no? Però si ja ens anem amb qui és la comunitat, qui són els ciutadans, no? I si ja ens anem als ciutadans, doncs ja ens ho diu tot. Òbviament, sempre serà en benefici dels ciutadans, o sigui, els bons ciutadans.
De los buenos ciudadanos. Y claro. Lo otro que me llama la atención de esa definición, señor Magenta, es que no diferencian policía de Estado. Son lo mismo.
No, però uf, ara ja anem. Ara, però ja, la definició no la diferència, i això és bo. Però va, fem una miqueta d'història així molt per sobre i encara podrem riure una miqueta més, perquè no només no la diferencien, sinó d'això. Doncs la paraula policia en si ja ve del francès, ni que a vegades el fem d'unes altres llengües, potser anglès o el que sigui, però ve del francès i s'acunya així oficialment sobre el segle XVIII, vale? Però deriva del llatí, politia, i que a la vegada deriva, com tota la nostra història, algú deriva d'algú sempre, o sigui, no hi ha res pur, per molts que vulguin alguns, no hi ha res que sigui pur. Per tant, deriva de polis, dels grecs, que vol dir ciutat. Doncs, més rodó. O sigui, policia, ciutat. Però què és la ciutat? La ciutat-estat, pels grecs. Per tant, ja des d'un bon inici ho tenim claríssim, no? És la ciutat-estat. I deriva polis, ja se'n va cap a Politeia, que és la constitució de la ciutat-estat, i l'ordenament jurídic dels estats.
Ah.
Així, la policia és l'ordenació jurídica dels estats, ja des dels grecs. Bueno, molt bé. Pues anem acostant-nos a lo que...
A lo que ja
podem entendre, no? Així, també és bo una mica la història, perquè realment ens hem mogut tan poc, no? O sigui, ho podem fer més divertit del que ens sembla, no? Bueno, va, anem. Després del període clàssic, o sigui, després d'Alexandre Magne i el seu imperi de Macedònia, la policia era equiparable al govern. O sigui, fins a l'edat mitjana, policia era el govern, fos el que fos, vale? Però era el govern, vale? I ja quan entra l'edat mitjana, pues, aquesta policia va canviar una miqueta i era com el bon ordre de la societat civil, vale? Yeah. Que també és interessant, no? Que era el govern estatal. I al segle XIV apareix ja polis com a tal, a França, police, i això volia dir tot allò que feia referència a l'ordre dels negocis públics referent a lo jurídic a França.
Ah,
i això és exactament el que vol dir la paraula polis. O sigui, el que fa referència als negocis públics de lo jurídic.
O sea, aquí ya entendemos mejor aún quiénes son los buenos ciudadanos.
Clar, sí, és...
I la comunidad.
Clar, vale, tot això ens anem encaminant i anem avançant amb el temps i que ens trobem amb el Renaixement. I la policia volia dir el bon ordre de les coses. Vale?
Molt bé.
Ni més. Però el 1758 ja el tal Vatel aquest... una cosa d'aquestes, un jurista suís d'aquells que eren teòrics, que després els altres, que ja en parlarem, se l'agafen més d'això, va molt més enllà i diu que la policia, l'Estat, havia de ser molt paternalista, no? I ell fa una frase així molt, molt, molt tranquil·lament que diu: el monarca ha de ser un pare tendre, vale? Però és la policia el pare tendre que ho ha de guardar tot. Això simplement ens porta a que la policia en aquell moment estava sota les ordres directes sempre del rei. Amb què acaba sent la policia?
El grupo de choque del rei, la fuerza del rei.
Sí, diguem que sí.
Lo que sustenta al rei.
L'absolutisme.
Ah!
O sigui, no és ni més ni menys que això. I jo em quedo una miqueta per aquí, no? Perquè era com el buscar una mica aquests conceptes, no? Però que fins fa poquet, no? Ens hem anat encaminant amb tot un seguit de paraules que l'únic que no s'ha tret mai ha sigut l'Estat. I policia i Estat, des de Grècia, ha sigut pues, pues el mateix, no? Després de l'absolutisme sí que igual a França, vull dir que és quan tallen algun cap i tot això, ho volen fer una mica més maco, i en comptes de que la policia fos sota les ordres directes del rei, pues ho passen al legislatiu, que aquest és el canvi potser més, vull dir, que està fins a dia d'avui, vull dir que no hi ha hagut més canvis, però la paraula no ha canviat, no? Continua sent la mateixa policia que volia dir el mateix, no?
O sigui, des de l'època de la policia, i jo m'atreveria a dir que no ha canviat moltíssim tampoc la definició des d'aquesta època per acá, ni lo que hacen tampoc.
No, òbviament que no, o sigui, està clar que no, però això ens anirem avançant, no? Però ho trobàvem interessant, no? El fer una reflexió, no? del tema policia, estat. Sense estat, o sigui, sense policia no hi ha estat, per tant estan completament vinculats i lligats, o sigui que no hi pot haver cap estat sense policia, el que entenem que tot estat és policial i tot el que comporta, o sigui, i aquí no hi volta de fulla amb els últims 2000 i pico anys, perquè jo no sóc ningú per contradir 2000 anys d'història, no? O sigui, i ja a partir d'ara ja ens quedarà més clar. Si ara ens ha quedat clar el que volia dir i des de quan ho vol dir i el per què, si sempre han anat canviant, no han canviat la paraula, potser és perquè el fons no ha canviat, no? I això és el que ens comporta, el que ens està arribant. I ja per acabar, una coseta que busquis el que busquis a tot arreu amb aquesta paraula, va associat una cosa que ells diuen a la policia, li diuen el codi de silenci, no? Vull dir, que és com un codi així, no escrit, però sí molt
present,
sempre, històricament, que és el codi de que un policia no denuncia un altre policia, no? I són realment molt pocs els casos que han anat fins a la denúncia o a dir simplement, no la denúncia com a tal, sinó jo no entenc la denúncia només com el fet de denunciar algú jurídicament, sinó exposar-lo públicament i fer esment d'aquesta realitat, no? De dir que de tot el que fa la policia realment, no? I el cas més, un dels casos així famosos, el Frank Serpico aquest, un policia dels Estats Units que va ser dels així que es va saltar aquest codi i que, bueno, que l'han intentat matar unes quantes vegades, vull dir que aquí ja aquí arribem, no? O sigui, policia estat policia, i el que parli més està listo, ja ho sabem.
Està listo,
no?
Per el código.
Pues si us pare, si us sembla bé, ja fem la primera pausa per la música. Es tractarà en principi d'una cançó de la Fúria que es diu Conoce tus derechos, i tornem d'aquí a res.
Este es un anuncio del servicio público. ¡Con guitarra!
Bueno, estem aquí de nou a aquest programa de Bales Perdudes després d'escoltar La Fúria amb aquesta brillant cançó. Avui, per a tots aquells que no ens estàvem escoltant fins ara, estem parlant sobre la policia, què és la policia, quins arguments tenim per no oposar-nos a la policia, no només a la policia actual, sinó a totes les que hi ha hagut fins ara i les que segurament hi haurà. I res, una miqueta pues, estàvem debatent de tot això, ens han fet un breu context històric i etimològic sobre què significa la policia, d'on provenia, i sense cap mena de dubte hem arribat a la conclusió que la policia i l'Estat són la mateixa cosa o depenen i s'interrelacionen totalment una de l'altra.
Sí. És això.
L'una sense l'altra no serien res, i es retroalimenten, vamos.
Tornem a dir el número de telèfon per si algú ens vol trucar, 93 186 93 33, 93 186 93 33.
Bueno, l'igual destacar que el que ens ha motivat especialment a anar...
Sembla que tenim una breu trucada.
A veure
si la podem posar en directe, perquè això ens ha agafat una mica imprevistos.
Quina emoció.
Hola?
Escolta.
Hola, bon dia. Bon dia. Sí?
Hola?
Sembla que ha estat un petit atac de sabotatge contra el nostre programa. Sabeu que està la policia que ens està trucant per dir-nos que estan a les portes a punt d'entrar a la ràdio. No sé si us sembla, comencem una miqueta amb els arguments en contra de la policia, què és i què és el que representa.
Bueno, pues una de las cosas que a mí me parece que quedó clara con la definición que el señor Magenta nos dio es que policía y Estado básicamente desde hace 2500 años y más atrás son la misma historia y a lo largo de las múltiples épocas y todo lo que ha venido pasando, además de que son la misma historia, se retroalimentan o uno y el otro siguen siendo la misma, siguen estando presentes y retroalimentándose. O sea que básicamente... la policía es la que mantiene el status quo, es quien mantiene el estado de las cosas tal y como están, ya sea para el Estado hoy en día, como para la monarquía de hace 500 o 600 años, como para
la monarquía de hoy también, perdón.
O para monarquías también de por estos días. Entonces, básicamente, al no encontrar una diferencia grande entre eso que llaman policía, como los garantes del orden público y todos esos nombres tan guays que le suelen dar, y lo que es el estado de las cosas, lo que es el estado que está perpetuando las cosas, pues sencillamente, si el uno sin el otro no existe, imagínense cómo va a actuar el que esté cuando está aquí presente. O sea, si no estuviera esta gente acá, sería básicamente muy probable que las cosas no fueran así desde hace muchísimo tiempo. Si no hubiera un cuerpo represivo, llámese como se llame, que está a favor de los que tienen el chupachú por el palito, pues sencillamente esta cosa habría cambiado hace rato. Y para ejemplificar un poco mejor esto, se me ocurre ahora, por ejemplo, un símil que hacía el señor George Orwell en su libro La rebelión en la granja, en la que hablaba de que había unos cerditos que manejaban toda la granja y que habían logrado amaestrar a una buena cantidad de perros rabiosos que eran los que mantenían al resto de los animales que vivían en la granja asustados. Ustedes saquen sus conclusiones. Entonces, en primer lugar, policía y Estado son la misma historia, luego los unos son los que mantienen esto tal y como está y que permiten que el status quo siga estando o se siga manteniendo tal y como está.
Sí, esto sin lugar a dudas tiene a ver con las teorías sobre que el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Que seguro tú sabes explicar mucho mejor que yo.
Pues resulta que esta historia del monopolio de la violencia y todas estas cosas se le ocurrió por allá a un tío alemán de esos frikis hace no sé cuántos años ya, inclusive el señor Magenta había hablado también antes de un predecesor de él, un tío suizo, Vettel, no el de la Fórmula 1, ese. No. Pero sí se le había ocurrido, bueno, a este señor Vettel y luego a otro tío que se llama Weber, que es uno que llaman el padre de la sociología moderna, que este tío dice, vea, el Estado tiene que ser el papá de la gente, al igual que Vettel. Y si el Estado va a ser el papá de la gente, pues el papá tiene que saber, así como tiene que saber dar, tiene que saber reprimir. Y como a nadie le gusta que le anden pegando a sus hijos, aparte del papá, pues entonces el papá es el que va a tener el monopolio de la fuerza para pegarle a sus hijos. Porque si además del papá hay alguien más que pueda pegarle a sus hijos, pues entonces vivimos en un estado de estos de desorden absoluto, donde cualquiera puede andar haciendo sus normas y
esto. Bueno, y continuando con lo que decía el señor Siam, pues no hace falta remontarse, o no fa falta remontar-se 50, 100 anys enrere o 200 anys enrere, sinó que al nostre conseller de l'Interior aquí a Catalunya, doncs va fer unes declaracions en aquesta mateixa línia que el Vettel i que l'altre sociòleg, quan va passar tot, quan hi va haver tot el tinglado merder, o bueno, no sé quan lo de l'ocupació de la plaça Catalunya, no? I no, no, bueno, i així més concretament no en l'ocupació de la plaça Catalunya, sinó quan hi va haver el desallotjament i tota l'enrenou que es va crear, no? Perquè per la forma en la que la policia va fer fora els acampats a la plaça, i va sortir en unes declaracions públiques al ni senyor Puig, al Puig, al Felip Puig,
Sheriff
o Sheriff Puig o Pitbull Puig, no sé, bueno, no sé.
Aquest.
Aquesta persona dient que res, que la gent havia de començar a acatar i assumir que les ordres de la policia no es discutien, i que quan la policia deia que, o els Mossos d'Esquadra, que deien que per aquest carrer no es podia passar, pues que tu el que havies de fer era no passar per aquest carrer, i que en cap moment es pot qüestionar pues les ordres o l'autoritat de la policia. Vull dir, això.
Sí, en aquest fil argumental potser venia seguint una miqueta un ordre cronològic dels arguments que nosaltres havíem pensat avui esbossar mínimament sobre per què ens oposem a la policia, no? Està el tema de l'autoritarisme. La policia és autoritarisme. I en certa manera, o sigui, és impensable a nivell, no només a nivell ètic, sinó a nivell psicològic, el fet de que hi hagi autoritarisme humà, personal, i tot això. És totalment impensable, no? Hi ha diversos estudis psicològics que han demostrat que l'autoritarisme és totalment un factor que va en contra dels principis ètics, humans i bàsics, no?
I de la coherència.
De la coherència mateixa.
I la raó.
Entre altres, ens podem remetre a un parell d'experiments molt específics i molt concrets, no? Un va ser l'anomenat com a experimento de Milgram, que es va realitzar el 1961, i bueno, llegiré un petit pàrraf que va escriure el principal experimentador, no? que va dir: "Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos de lastimar a otros, y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos. La autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio." És a dir, que, bueno, el que demostra aquest experiment és que qualsevol persona que tingués que hagués de rebre ordres, o sigui, que acceptés la submissió voluntària a una altra persona, podia acabar fent coses horribles en el seu moment, que èticament no es pensaria que podria acabar fent mai, no? Aquest seria un dels primers experiments. Si la gent vol investigar una miqueta sobre l'experiment de Milgram, aquí està explicat i detallat exactament en què va consistir. I l'altre tipus d'experiment en el que es veu que l'obediència i l'autoritat són dues coses totalment nocives, no? Pot ser l'experiment que es va fer l'any 1971 a l'experiment en la càrcel de Stanford, que es diu, que es va fer a la Universitat de Stanford, que hi ha una pel·lícula al respecte, no?, que es diu L'Experimento, i que consistia bàsicament en agafar gent del carrer totalment, bueno, a nivell psicològic, en principi es troben, bueno, van passar tot un seguit de requisits, no?, estable psicològicament.
Normals, entre cometes.
Entre
no?
cometes, perquè, sí. Per entendre'ns.
Dins de la normalitat social.
Tots en carreres universitaris, sí. Que no eren, no?, i se'ls va obligar que uns fossin presoners i els altres fossin, no?, carcellers. Van haver de parar l'experiment perquè cadascun havia assumit un rol tan diferent. Uns es van tornar totalment agressius torturant psicològicament els altres i disfrutaven fent-ho, i els altres, pues, òbviament, passaven per diversos estats com la submissió, les depressions, la rebel·lió, algun sorgia, no? Però bueno, que al cap i la fi són dues experiències reals i concretes de que l'autoritarisme, o sigui, els policies no torturen perquè siguin, perquè disfrutin, sinó la mateixa funció que se'ls otorga, el fet d'otorgar-los un poder i d'estar sempre en aquesta posició de poder, el fa que finalment acabin fotent pallisses i acabin maltractant a molta de la gent.
Sí, inclús és curiós, no?, en com els policies diuen que ens defensen a nosaltres i que parlen en nom de la justícia i que ells són els defensors, no? I jo què sé, els que ens defensen, i quantes vegades ells han comès atrocitats i quasi mai han estat condemnats, vamos. I quan algun policia ha estat condemnat, pues vamos, no era per una cosa, sinó que era perquè em portava 10.000 a sobre. Vull dir que la delinqüència, o que algú robi algo, si que algú robi, que robi, no sé, qualsevol cosa, o unes bambes, una xupa, un banc, el que sigui, o una baralla, això sí que és un delicte, no? I s'ha de jutjar i s'ha de tractar com a tal. Que la policia estigui carregant a les manifestacions, que estigui matant a gent pel carrer, bueno, això no és qüestionable, no se li dona cap tipus d'importància. Déu-n'hi-do, és harto.
I a part d'això, fan bé la seva feina, perdó, Siam.
Sí, además, no sé, como decía también el señor Grock hace un momento, pues realmente, volviendo al ejemplo este de George Orwell y la rebelión en la granja, pues estas gentes nunca van a morder la mano de quien les está dando de comer.
Es obvio.
Y como decía el señor Grock, van a cogerse o agarrarse de pequeños delitos, como robarse unas bambas o una zamarreta, o de cualquier pelea en la mitad de la calle, o de una mani que se esté haciendo, pero nunca van a acabar con los verdaderos delincuentes, que son los que están perpetrando todos estos crímenes grandes contra la gente. Ahí sí, contra la comunidad, pero no la comunidad de la que nos hablaba el señor Magenta al inicio, de esas definiciones tan guays. Entonces, como que nunca van a morder la mano de quien les da de comer, y así mismo van a seguir perpetuando el estado de las cosas tal y como están.
Respecte als experiments aquests dels que està parlant, no? Bueno, dir que al 1999 un altre individu, el senyor Thomas Bass, va estar recollint totes les dades de tots els experiments similars que hi havia hagut sobre autoritat i obediència, no? I va arribar a la brillant conclusió que entre un 61% i un 66% de les persones, en cas de rebre ordres directes en els que exigien que se'ls infligís algun tipus de dolor a una altra persona, sucumbien a aquestes ordres directes, passant per sobre de la seva ètica moral. Vull dir,
bueno, és que hem sentit 10.000 vegades així de amb situacions tenses, amb els antidisturbis, o amb segons quines situacions així, amb contacte amb la madera, que la seva resposta és: jo només obeeixo ordres. Vull dir, al final et dones compte que, jo què sé, que mentre treballen són màquines, després a casa seva no sé si són màquines o en la seva vida personal i particular, no sé com se la gestionen, no sé com se la fan. Però, vamos, no sé.
Clar, jo el que crec, que el fet d'assumir un rol de poder constant t'acaba creant un monstre, no?, dins teu. O sigui, tu, si sempre tens aquesta autoritat, acabes sent autoritari. I un autoritari no fitxa cada 8 hores. O sigui, un autoritari al final ho és sempre, no? Perquè un policia és un policia fora també, no? Vull dir, i es veu com es relacionen, o amb qui deixen de relacionar-se, o amb qui van, no? Vull dir, han d'estar entre autoritaris
i
jeràrquics.
Exacto. I a mi, la verdad, no me importa si pueden dormir o no pueden dormir por las noches, pero ya cada vez más suena a chiste mal contado esta historia de: yo solo estaba siguiendo órdenes, o hablé con mis superiores. Entonces, ¿qué? O sea, llega un punto donde esto ya es inaceptable, y a mí realmente no me importa si tú solo estás aquí en tu horario de curro, de faena o lo que sea. Mira lo que estás haciendo, y tú allá a todo en tu conciencia si puedes dormir por las noches. Y no me digas que esto lo haces solo en tus horas de curro, porque, como dice el señor Magenta y el señor Grock, coincido completamente, si eres autoritario, eres autoritario de todo tiempo, a full time, tiempo completo.
I és que ara em fa gràcia. Inclús així a la policia hasta li costa sortir poc de l'armari, per dir-ho d'alguna manera. Perquè Perquè de la mateixa manera que ningú vota el PP, ningú és policia. Poques vegades he sentit així algú vestit de carrer que assumeixi públicament que és policia. No surten de l'armari. Ara, quan es fiquen a l'uniforme, no, veus, la xuleria els hi sobra, vamos.
Sí, però ojo, que moltes vegades es tapen, també. O sigui, i no només és per seguretat d'ells, estic segur.
Sí, no sé si voleu continuar amb els argumentos.
Bueno, em sembla que està més que clar, no?
Vull sí,
que...
o sea, podemos seguir aquí asumiendo y diciendo, sí. Bueno, la autonomía de cada quien, o sea, si ellos están para cuidarnos, entre comillas, entonces ¿quién nos cuida de ellos cuando nos cuidan mucho?
Sí, bueno, a més, bueno, que això també ho volia dir, no? Que tots aquests estudis psicològics del que estan parlant, vull dir, demostren que són gent, o sigui, gent normal i corrent que en principi devia de fer una funció. I, bueno, també el tema de la policia de proximitat. M'agradaria parlar de la policia de proximitat, jo què sé. Una cosa és que et somriguin un dia pel carrer, que és la nova estratègia que han adoptat sense cap mena de dubte, de ser simpàtics amb les velletes i amb la gent de les botigues,
i
no? Pues aquesta gent que pot ser simpàtica amb les velletes i amb la gent de les botigues, després pot ser la mateixa gent que està disposada a fer tot un seguit de coses per no qüestionar la seva l'autoritat, l'ordre, per defensar el corporativisme d'aquest cos i els interessos de l'Estat.
I no sé, sobre el tema aquest que es comentava abans, no? que la policia és qui protegeix a la ciutadania. No sé, bueno, jo a part d'odiar i de que em faci fàstic la policia, ho qüestiono i em poso un dubte, però en casos concrets. Un cas concret són els fets de Patum. Tothom qui ha pujat a Patum sap lo plegada de policia que està a Patum des de fa uns quants anys, no sé des de quants, des de que són els Mossos, segur. Llavors, tots recordaran, ara no sé si va ser, em sembla que va ser a la Patum del 2006, quan hi va haver la mort del jove i santa. Vamos, hi havia efectius a Patum per parar el pitote que es va muntar, hi havia efectius que te cagues, i els Mossos que van fer s'ho van mirar des de dalt. Bueno, això, no van intervenir, i aquesta baralla, va acabar amb la mort. Amb això que comento tampoc no és que no pretenc dir que la policia havia intervingut, relat un fet, o altres cosetes que han passat aquí a Manresa. Qui llegeix el Regió 7 segurament amb continuïtat haurà vist així que fa mig any, fa un any, els comerciants de la plaça Gispert o de la plaça darrere de la plaça Gispert comentaven que xungo que és el barri antic, que xungo que és el barri antic, patatim, patatam, patatum, que hi ha molta inseguretat, que no sé, que hi ha drogues, que hi ha delinqüència, bueno, tot aquest discurs d'inseguretat ciutadana. Doncs quan hi ha hagut les bulles més fortes amb canivetades, a pedraços i coses així, la policia mai ha arribat. Ara, mai ha arribat perquè no sé. I ara, això sí, l'endemà prenen la plaça com si fossin els putos amos, vamos, bàsicament. Vull dir que, bueno, no sé, que jo què sé. Bueno, és curiós, no?
Bueno, això podria anar molt relacionat amb el tema d'una clara argumentació per l'autonomia individual i el fet de no delegar mai la nostra... O sigui, no delegar, tenim la intenció de no delegar res de la nostra vida com anarquistes a altres persones, i menys ho farem amb la nostra integritat física, no? I la nostra seguretat, vull dir. I més a persones que no només han... Bueno, no només posen en dubte la nostra seguretat i no confiem en ells, sinó que en molts moments són els que ens l'han malmès més. Vull dir que ens han fotut d'hòsties.
Ni més ni menys. Sí.
Bueno, y si les parece, pues los dejamos con otra canción ahora en este momento. Esto es Kronstadt y pues ya nos veiemen una miqueta con más balas perdudas. Hoy la policía.
Sin darte cuenta, viste llegar ese maldito día, 16 de septiembre en manos de la policía, patada en la puerta,
hostias y amenazas. Cuidado, no te muevas, sus pistolas disparan. No te haces a la idea, quizá no lo quieres hacer. Sabes que a tus colegas les acaban de coger. Si unos ojos te miran, si unos oídos te escuchan, es el precio que pagas por ser de los que luchan. Llego a esta pesadilla, ya no puedes retroceder. Te tienen en sus manos, te llevan a su cuartel. Aislamiento, preguntas, vejaciones, torturas. ¿Crees que el buen ciudadano se cree toda esta locura? Pero tú sabes de sobra que en España se tortura. Has sufrido en tus carnes duras horas de amargura. Pero el demócrata no lo ve desde tu vértice, convirtiéndose pues ni más ni menos que en un cómplice. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. La prensa nos apunta, el Estado dispara, pero tú no vas a poner la otra mejilla de la cara. Los años de cárcel no apagaron tu fiereza. Apretas los dientes, los puños, levantas la cabeza. Largos años de condena pesan sobre tu espalda. Ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te espanta. La palabra soledad no pasó por tu cabeza. Sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza. Yo sé que no puedo decir que por siempre aguantaré. Pasen los años que pasen, impasible, resistiré. Pero sabemos que si hay algo que nos une es que la amistad se forjó en unas ideas comunes. Cuando salgas del cadego me podrás reconocer. Ser el colega de siempre, el pastor, el que aún se mantiene en pie. Fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos. Lo que hacer con nuestras vidas, eso ya lo veremos. Tenemos la razón, no nos pudieron parar. Ni los años ni los muros nos pudieron separar. No hace falta que busquéis en un libro las pistas. Esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas. Aplicar con nuestros presos, solidaridad. No ha de ser un lema, un dogma, sino práctica real. Continuando nuestra lucha sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. 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 Abajo los.
Estem aquí de nou al programa Bales Perdudes, parlant avui sobre la policia, què és la policia, per què ens oposem a la policia, una miqueta d'història d'on surt etimològicament parlant el concepte de policia, i òbviament també hem parlat en aquest últim bloc dels arguments per què nosaltres estem en contra de les policies, no? Si us sembla bé, ara el que la intenció que teníem era veure per un cantó que alguns dels abusos policials. Espera que sembla que rebrem una trucada. No sé si aconseguirem passar-la en directe. Hola, bon dia. Bon dia.
Hola, algú ens escolta?
Hola, bon dia. Sembla ser que avui la connexió telefònica està resultant impossible. Si de cas ho deixem per un altre moment, em sap greu per aquelles que ens han volgut trucar. Pues això, i una miqueta ara el que es pretén fer és una breu ressenya d'abusos policials que hi ha hagut i també veure la transversalitat que hi ha de la policia, que no només la policia de Llatinoamèrica i dels països empobrits la que comet abusos, sinó que a tots els països del món podem trobar absolutament abusos policials.
Inclús els democràtics. I res, potser destacar que la motivació per la qual hem fet aquest programa no és tant per argumentar els motius pels quals estem en contra, sinó pels fets que han tingut aquí a Manresa, no? Bastant junts aquest últim any passat, no? Que són tant les morts del Mustafa com la mort del Sergio i no sé, i com el tracte una mica que se'ls ha donat, no? El Mustafà jove immigrant, o sí, no, jove immigrant, aquí de ni persona ni hòstia, jove immigrant, més despectiu que això, bueno, segur que n'hi ha, però bueno, que no està mal la portada, jove immigrant delinqüent, no? El Mustafà, gran titular del Regió 7, i sobre el Sergio, jove falsificador ja directament, no? Que dius, m'encanta com es tracta la gent, vamos, I like it. Res, tenia ganes de fer aquest incís.
Va, i muy a propósito de lo que está diciendo en este momento el señor Grock, pues haciendo y buscando un poco de información sobre estos abusos que ha tenido la policía en diferentes sitios, vamos encontrándonos que generalmente en algunos lugares como en Europa Oriental, en estos países que se han llamado el primer mundo, la población contra la que generalmente se da esos abusos es población que tiene o que pertenece a minorías étnicas o
Europa, bueno, occidental, ¿no?
Sí, de estos que llaman del primer mundo, no sé, es que como yo no estoy ni en el occidente, no vengo ni de occidente ni de oriente.
Es que
la
oriental
tengo...
era la de los rojos.
Pero tranquilo, señor Magenta, que esos también se les encontró.
Después arriba, vale.
Pero bueno, para no ir de una vez con la parte buena del almuerzo, hablamos un poquito, por ejemplo, de algo que no se sabe mucho, que no se le ha dado mucha información, y es todos los abusos policiales que ha habido en Brasil. Últimamente, de acuerdo a lo que han sido las operaciones de recuperación y retoma de las favelas, donde es bien sabido que hay mogollón de chanchullos y de trapicheos con los narcos, y pues que se está haciendo una operación de limpieza social y urbana de cara al Mundial de Fútbol del 2014 y a los Olímpicos que se van a realizar, creo que en el 2016, en Río de Janeiro. Entonces, obviamente... hay, pues, no sé, Human Rights Watch, que tampoco es que yo le crea mucho a una ONG y que diga que es defensora de los derechos humanos, pero igual nos dan algunas cifras interesantes, como por ejemplo, que en el estado de Río de Janeiro, donde hay una población de 22 millones de personas, mueren cada año en enfrentamientos con la policía 3 veces más personas que en Estados Unidos, que tiene 300 millones de personas. O sea, de 300 millones de personas que hay en el gringo viviendo a 22 millones de personas que hay viviendo en Río de Janeiro, hay más muertes por enfrentamientos con la policía dentro de Río de Janeiro que en el gringo. Y eso es algo que no se ha hablado mucho. Pero bueno, dejemos el tema de Brasil y hablemos de otros lugares también,
bueno,
de Latinoamérica.
Un petit incís, ja que ha vingut a cuento, Brasil acaba de superar Gran Bretanya com a potència econòmica. O sigui, estem parlant d'un país que és la 6ª potència econòmica del món. Vull dir que ara a Brasil no és parlar de... no? O sigui,
exacte,
que...
qualsevol cosa.
No és el tercer mundo. Clar, ni qualsevol, sí, la ganya moco ahí.
Està ahí.
Exacte. Dir.
I casualitat, no? Futbol, olimpiades...
Olimpiades, ¿le suena limpieza? Esta història parecida? Sí. ¿Le suena esta història parecida hace 20 anys?
Bueno, al 1992 va haver la particular limpieza aquí a Barcelona, amb la persecució a la dissidència, els independentistes, l'expulsió de prostitutes i de young
gitanos... tot.
Sí, sí.
Entonces,
la historia se repite.
Para que veamos que eso no es como que nos lo estamos inventando. Igual todo está en internet. Pero bueno, decíamos que Honduras, Colombia, México son países en donde, por ejemplo, la policía funcionan como unos sicarios al servicio del sistema, en donde sin ningún tipo de reparo para con la vida de las personas que viven en estos países, se utiliza directamente a la policía, disfrazada o no, de sicarios, para que exterminen a personas o para que vayan haciendo escenarios de limpieza social, casos como matar a la gente pobre por el solo hecho de ser pobre, llevarla con promesas de trabajo engañadas a otros sitios donde luego se les pasa por muertos en combate dentro de un conflicto como en Colombia, o ni de qué hablar de la corrupción de la policía en México, que aunque todo el mundo dice que combaten al narco, todos sabemos de qué va la historia de bandas como los Zetas y de dónde vienen. Entonces, pues bueno, y oh sorpresa, también nos encontramos, por ejemplo, que en Cuba, ¿quién lo pensaría, no? Un país comunista, socialista o algo así. También hay policía en Cuba, imagínense. Y la policía en Cuba tiene fama de corrupta, de corrompida, pero no de corrompida porque esté haciéndole la vida imposible a la gente del Partido Comunista Cubano, no, sino porque es la gente que está molestando y que está haciendo cada vez más redadas y siendo más autoritaria y dándole más palizas a la gente que está rebuscándose la vida en los trabajos informales en la calle en Cuba. van detrás del soborno, van detrás de la mordida, van detrás de la plata que le pueda dar la persona de la calle común y corriente en Cuba para que los dejen trabajar y ganarse su sustento. Entonces, pues no sé, eso quién lo pensaría de Cuba. Y bueno, ni de qué hablar de lo que son los CDRs de Cuba, los Comandos de Defensa de la Revolución, que es la forma como han organizado o encuadrado a la población por cuadras, en donde hay unos encargados con una jerarquía bastante delimitada de si perteneces o no al CDR y que cumplen una labor, aunque no sea de policía, cumplen una labor policial al estar pendiente de cuáles son las actitudes contrarrevolucionarias de la gente que vive en la cuadra para denunciarla a los estamentos, ahí sí policiales, del régimen cubano. Y eso que yo no soy cubano, ni mucho menos gusano. Pero creo que esas son cositas que también hay que irlas diciendo. Entonces, bueno, eso para verlo por ahí. Pero entonces, claro, la gente podría decir, no, el señor Siam está ahí entonces flipado porque eso es lo que pasa siempre por allá en el tercer mundo y eso es lo que sucede por allá en Latinoamérica. Pero no, imagínense ustedes que en Estados Unidos y en Canadá hay bastantes datos de palizas que se han dado en comisarías y sobre todo de abusos de fuerza y detenciones arbitrarias con población que pertenece a minorías étnicas, solo que en este caso son negros o negras, o es gente latina, o es gente que obviamente pertenece a minorías étnicas.
Asiáticas, ¿no? En Canadá también.
Ahora que estamos hablando de cámaras en comisarías, la anterior ministra de l'Interior, que era Joan Saura, ¿no?, d'Iniciativa per Catalunya...
Conseller.
Ai, ministra. Crec que lapsus. doncs també, com per cobrir-se les esquenes una mica, perquè hi va haver durant una època bastant bombo sobre els abusos i maltractaments que s'estaven donant als detinguts i detingudes, doncs aquí com la gran solució que va fer va ser ficar càmeres a les comissaries, i així d'aquesta forma, ficant càmeres a les comissaries, presumptament es garanteix que tots els maltractes quedin registrats, bueno, que si es produeixen maltractes, vull dir, bueno, és que hi hagi maltracte, bueno, que diguéssim que hi ha ulls a tots els racons de les comissaries, així si passa alguna cosa, pues, queda registrat per les càmeres i llavors es farà justícia, i si algú ha abusat d'algun detingut o detinguda o s'ha accedit en la seva funció, doncs s'ha jutjat, no?, per això, i d'aquesta manera i amb aquesta mesura, doncs ja en principi ara ja pots estar segur a les comissaries, perquè si passa alguna cosa, pues segur que ho detecten les càmeres, si estan obertes o si estan apagades o si no funciona, no?
O si et donen la pallissa al cotxe i caus per la finestra.
O en la, sí,
o si et suïcides a l'hospital.
Exacto, o si te golpeas muy duro en el coche cuando vas entrando al coche. Pero bueno, qué bueno que el señor Grock haya tocado ese punto, porque como les venía comentando hace un momento de Canadá y Estados Unidos, además de colocar cámaras en las comisarías para evitar estos abusos de autoridad y estas palizas que estaban dando, también utilizaron o empezaron a implementar un arma que yo creo que les va a sonar conocida en la mayoría de detenciones que estaban realizando, ¿con el objetivo de qué? Con el objetivo de minimizar los riesgos de muerte para la persona que estaban deteniendo. Y esta arma que estoy hablándoles es la pistola Taser, que es una pistola que bota una descarga de aproximadamente 50.000 voltios en 5 segundos. Ni de qué hablar de los negocios que hayan en estos gobiernos con las empresas que producen este tipo de armas, pero bueno, nada más les dejo el dato de que estas pistolas están avaladas y se están utilizando, entre otras, no solamente en Estados Unidos y en Canadá, sino en Gran Bretaña, Suiza, Portugal, Nueva Zelanda y Australia, todos países latinos y del tercer mundo, ¿verdad? Mentiras, Suiza, Portugal, Francia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, y pues bueno, ahí ya vamos viendo también entonces por dónde va el tema de estas detenciones.
Y que la Taser ha matat a unas cuantas personas ya.
Exactamente.
Va súper bé pels marcapassos, rebenten marcapassos. Vull dir, si estàs xungo del cor i portes marcapassos, un Taser et remata, vamos.
Pero bueno, ya para dejar un poco el continente americano con estos abusos y viniendo a lo que el señor Magenta decía a los países de Europa Occidental, ¿no es cierto? Ya, realmente más. Empecemos por Inglaterra, donde si ustedes se acordarán, en agosto del año pasado hubo una serie de disturbios y pues realmente no estamos aquí en este momento para sentarnos a hablar de las causas estructurales de esos disturbios. Creo que ya hemos tocado algunos datos o temas relacionados con esas causas estructurales, pero sí me gustaría a mí recordar cuál fue el punto detonante de cuando empezaron estos disturbios. Y fue el asesinato de Mark Dugan, un joven que se le estaba deteniendo de forma ilegal, que no se le avisó porque estaba siendo detenido, que se le disparó y que ni siquiera portaba él un arma ni nada en ese momento. Y este era un joven bastante querido en su comunidad y creo que esto fue como la chispa que encendió luego toda esa mecha, que fueron los disturbios que se dieron durante ese tiempo en Gran Bretaña.
O la gota que colmó el vaso.
O la gota que colmó el vaso, exactamente como dice el señor Magenta, que luego siguieron echando más gotas, porque bueno, luego también cuando estuvieron haciendo las detenciones que estaban haciendo a causa de estos disturbios, fueron acusados de matar durante la detención que estaban haciendo de un joven acusado de haber participado en estos disturbios de 20 años y cuando entraron a su casa utilizaron nuevamente una de estas pistolitas Taser y pues obviamente murió el joven durante esa detención, sin siquiera tener la contundencia real de esas pruebas, porque luego nos pusimos a mirar también cuáles eran los temas jurídicos con los que estaban judicializando a la gente que había participado en estos disturbios y me encontré con perlas como que, por ejemplo, un joven de 23 años fue condenado a 6 meses de cárcel por robar 2 botellas de agua en un supermercado. Las 2 botellas costaban 4 euros. O una mujer también que pasó 5 meses en la cárcel por haber utilizado, ni siquiera robado, sino utilizado un pantalón que fue robado durante los disturbios. Entonces, pues bueno, ahí vamos viendo también para que recordemos toda esa definición de hace un rato. Pero bueno, eso pasa en Inglaterra, o sea, esta gente es antidemocrática, poco liberal. Vámonos a la cuna de la democracia moderna y a donde empezaron con toda esta historia de las policías y nos damos cuenta de que en Francia también, por ejemplo, la gran cantidad de denuncias por homicidios ilegítimos, palizas, abusos de motivación racista y todas estas cosas, pues están a la orden del día. No lo digo yo, no me lo invento yo, todo está en internet. Hay un informe de Amnistía Internacional, a mí Amnistía Internacional tampoco es que me parezca la hostia en vinagre, pero si da la información, creo que eso le da un poco más de credibilidad. Sacó un informe en el 2009 en donde estaban seriamente preocupados por la gran cantidad de acusaciones y de denuncias contra agentes de la policía francesa por cometer graves violaciones de derechos humanos, a menudo, qué casualidad, contra minorías étnicas o contra gente de escasos recursos.
Bueno, això a la Vanlia és als suburbis de França. La revolta del 2005 a França, bueno, hi va haver una del 2005 i em sembla una del 2007, la del 2005... comença perquè la policia estava perseguint a 2 xavals de 15 a 16 anys, 2 xavals joves, així que no eren majors d'edat, així, i res, que salten una valla i es fiquen dins un transformador, i no sé si, ara no me'n recordo si un dels dos es van electrocutar, els dos es van electrocutar, i a partir d'aquí van començar totes les revoltes, tot el tinglado aquest de crema de cotxes, edificis estatals, bueno, va començar tot el merder, que això va ser, no sé si Sant Denis, em sembla a prop de París, i es va anar estenent per bastantes ciutats així importants, perquè aquests xavals eren francesos, amb orígens africans, argelins, així una miqueta, i totes les revoltes principalment van ser per francesos de segona o de tercera, que tenen immigrants que ja van néixer a França,
però que el mismo estado francés no les ha negado, no, nunca les ha dicho que realmente son franceses de primera.
De primera, no, de segunda, de tercera.
Entonces, pues bueno, aparte y para terminar un poco de complementar lo que decía aquí el señor Grock, como consecuencia o también para sumarle un poco a todos estos casos de brutalidad policial en las detenciones, de detenciones arbitrarias, de palizas, de homicidios en comisarías y toda esta cosa, siempre que hubo una denuncia motivada por víctimas o familiares de las personas que habían sido golpeadas o asesinadas, siempre se puso por delante la versión policial y siempre se llamó como atentado a la autoridad la versión o las actitudes que había tenido la persona que había sido brutalmente golpeada o asesinada o abusada. Entonces, pues bueno, pero eso pasa en Francia. No pensemos que en Holanda, en Dinamarca o en Alemania no sucede lo mismo. Yo les puedo contar rápidamente, solo voy a ahorrarme a Dinamarca y a Francia y a Alemania. Pero solo les voy a contar que en Holanda, en el 2011, el 8 de julio del 2011, un joven turco de 22 años de edad fue brutalmente detenido y le dieron una paliza, que le dieron hostias, que luego lo dejaron en coma y luego le causaron la muerte. Adivinen por qué. Porque se peleó con el dueño de un establecimiento porque no quería mover una silla de sitio. Llegó la policía, al ver que él era un migrante turco, la emprendieron a hostias contra él, y esto es algo que no se le dio difusión, no se le dio bombo en la prensa, se trató de acallar cualquier parecido. Entonces, y qué casualidad, el señor turco de 22 años también no se privilegió para nada, no se le dio mayor credibilidad a las versiones de los familiares y de los allegados. Y bueno, no sé, podríamos hablar de otros casos, pero ni para qué hablar de la policía en China, o ni de qué hablar de otra de las policías en otros momentos, como por ejemplo las policías políticas. Sabemos lo que significó, por ejemplo, la policía política checa, que se le llamaba la policía de los rusos, de los soviéticos, perdón, no de los rusos, sino de los soviéticos, que también tuvo sucursales en varios lugares, entre ellos está España. Entonces, pues bueno, igual casos hay bastantes y creo que il·lustren un poc.
Una miqueta tot això, tota aquesta carretera també per dir, ei, que si ha, bueno, jo què sé, això per donar com una visió global de que la policia tortura, bueno, que tot el que fa la policia ho fa aquí i ho fa tot arreu. No, és impossible controlar aquesta història. Vull dir, és una arma de doble fil de l'hòstia.
No sé. I que és intrínsec al que significa, no? Vull dir, exacte. Poder, aquesta cosa tan absurda d'abús de poder, vull dir que no, perquè jo no acabo d'entendre, no? Vull dir, el poder ja és abús per si mateix, vull dir que no d'això, no? Però que sempre comportarà, sigui on sigui, vull dir, sigui a Manresa o sigui a Ciutat de Guatemala, és que...
I que, bueno, i que de la mateixa manera que hem arribat a la conclusió que si hi ha policia i hem seguit amb la conclusió de si hi ha policia hi ha violència, hi ha repressió, hi ha tortures, hi ha empallisses, pues, sense, no hi ha cap altra possibilitat que una història sense estat, perquè no hi hagi cap tipus de violència, no?
Sí, desfent el fil arribem a això, vull dir...
Bueno, ara si us sembla seguirem una miqueta amb alguns casos, cronologia repressiva del que ha passat aquí amb els Mossos nostres, els catalanets aquests tan fantàstics que ens han posat fa 10 anys. Bueno, primer ens remetrem a un cas.
Sí, un cas que va passar fa 19-20 anys, així més sí. O menys.
Bueno, aquest cas no és d'estar provocat pels Mossos d'Esquadra, sí. També puntualitzar-ho.
Sí. Bueno, doncs pues el Pedro Álvarez, un xaval de l'Hospitalet, veí de l'Hospitalet. No sé, estem al 2012, doncs pues això devia passar al 91-92, al igual quan s'estaven coent i cuinant tot el rotllo aquest de les Olimpiades que estaven anomenant abans menys i el que els hi espera als pobres brasilers. Doncs pues res, el Pedro Álvarez, la jugada, la cosa va així. Ell va per l'Hospitalet amb la que era la seva nòvia, la seva companya, un dia qualsevol a les 11 a les 12 del vespre, i li passa un cotxe, ells anant a creuar, i passa un cotxe rapidíssim i quasi els atropellen. Doncs res, que ells els increpen al conductor, i el conductor, pues, al sentir que aquesta parella els ha increpat, frena i quasi que sense mediar ni mitja paraula agafa una pistola i el mata al moment. Després es va saber que aquesta persona era un policia nacional que en aquell moment no estava de servei, i res, bueno, se sap qui va ser la persona que va matar el Pedro Álvarez i mai ha respost per això. I, bueno, no ho sé, llavors això, doncs la policia quan es va donar compte que havia estat els alts comandaments de la Policia Nacional quan es van donar compte que havia estat un policia, llavors van començar a esbrinar una mica sobre qui era el Pedro Álvarez, aviam si el podien relacionar amb que, bueno, que era un xaval que trepitjava, bueno, sempre van estar buscant com una altra via, com per desprestigiar aquest xaval que acaben de matar per la patilla, pel desig plaer, per no sé què, d'un subnormal i un desgraciat de la vida. I res, jo què sé, com que van intentar desmuntar la vida d'aquest xaval per justificar, bueno, no sé, dient això, que si era un camell i que eren trapis i era una muda de trapis, no sé què, no sé quantos, tampoc no els hi va sortir bé, perquè el Pedro Álvarez era un xaval tranquil, normal i corrent, si veia de l'hospitalet, però res més que això. I no sé, una mica la història d'aquesta és aquesta.
Y bueno, pues se vuelve a repetir la historia ahí un poquito, como decíamos hace un rato.
Bueno, era un cas que igual també ens venia ganes de recordar per tota la seva trajectòria de lluita que ha tingut el seu pare, no? Sí. I que ha tingut pues, un pes dintre les lluites socials, no? El tema de la mort d'una persona a mans de la policia i que ha quedat impune com la majoria de morts que hi ha hagut.
Com segurament quedarà la del Musta i la del Sergio i la de tantíssimes, ja no fa falta que siguin morts, sinó que siguin pallisses.
Exacte.
I abusos i vexacions i humillacions.
Sí, puntualitzar que, bueno, jo què sé, per posar un exemple de com funcionen les coses, no? Tenim dos casos prou exemplificadors, no? Un podria ser el d'Antonio Camacho, que va ser el ministre de l'Interior de l'Estat espanyol en la legislatura interior durant l'últim temps, perquè el primer temps n'hi havia un altre, no? I aquest home, durant una entrevista que se li va fer per una televisió australiana, un periodista ben informat li va començar a preguntar sobre la tortura a l'Estat espanyol, perquè s'estava duent amb noms concrets i cases concrets, no? En un moment determinat de l'entrevista, l'home aquest va dir: por favor, pare la càmera, perquè l'estava posant en evidència dient que era una cosa totalment sistemàtica, i va dir: por favor, pare la càmera, aquest vídeo es pot mirar al YouTube, no? I expressa una miqueta del rotllo que, no? Tot l'esforç que hi ha, no? per silenciar.
Silenciar-ho.
Sí, i aquest home va ser el ministre de l'Interior, vull dir, quin tipus de persona ens hi trobem, no? Un altre exemple concret podria ser el del jutge Baltasar Garzón, que està proposat com a
Premi Nobel, no? I que viatja per Amèrica Llatina, no, com si fos el Salvador d'Arna.
I que últimament està proposat com un òrgan de prevenció de la tortura. Vull dir que ha estat un dels principals jutges.
I se'n va a Xile i vol extraditar el Pinochet. Sí, fora de casa sí que es preocupa molt, però no mira.
Ha estat un dels jutges que més ha vetllat perquè totes les tortures queden impunes.
Queden impunes aquí, no?
Aquí, a l'estat.
Sí.
Si us sembla, fem una breu pausa per la música i continuem tot seguit.
Molt bé.
En aquesta ocasió estaríem parlant de Electroduendes, la celda de la tortura, explicant-nos què és això. Hola a tots i totes, estem d'aquí nou a Bales Perdudes, el vostre programa preferit de Ràdio Bala. I res, avui estem parlant de la policia, què és la policia, definició etimològica, d'on va sorgir, una miqueta els arguments que tenen les anarquistes o els anarquistes, n'hem estat discernint alguns dels arguments de pes que hi ha per oposar-nos a la funció policial. També hem estat parlant de la transversalitat de les pallisses i dels abusos de poder per part de les policies a nivell tant de geogràfic com a nivell temporal. Vull dir, sempre que hi ha hagut policies hi ha hagut abusos, és una cosa totalment impossible pensar que hi pot haver una policia sense abusos. I bueno, ara, si us sembla, una miqueta el que teníem pensat per aquest últim bloc del programa era fer un petit esbós, en les mesures de lo possible, de les reestructuracions que estan havent de la policia, no? Que és el que se'ns ve a sobre. Una miqueta aquesta és la idea.
Doncs sí, no? Vull dir, perquè ara, l'últim mes de l'any passat, vull dir, els Mossos es van patir una reestructuració interna, no? I si més no, els que estem una miqueta amb el tema, és interessant mirar-t'ho, no? Perquè, bueno, és una frase típica i tòpica, no? Però els has de conèixer perquè són els que ens trobem davant, i si ja sabem el que fan i hem estat estudiant i ens han, bueno, ja sabem el que ens pot caure, doncs si més no hem d'estar una mica atentes, no? també del tema, no? I aquesta reestructuració es va fer pública el dia 13 també, el dia 13 de desembre, no? Del mes passat, i així, no? Vull dir, després del desplegament ja finalitzat dels Mossos a Catalunya, pues sabem que més o menys hi ha uns 16.600 Mossos i Mosses a Catalunya, aproximadament, bueno, tampoc m'he fixat massa en els números, no? Però que és un número així elevat, i que la regió central, o sigui, nosaltres amb les comarques veïnes, doncs ens toquen uns 1.000 efectius aproximadament, no? I que no més, no, o sigui, actualment tenim aquestes dotacions, no? Aquí, i res, que per exemple en el nostre cas la comissaria de Manresa és la comissaria coordinant, o sigui, és la comissaria en cap de la regió central, no? Doncs res, si us sembla així breument i difícil per ràdio, no?, explicar una mica un organigrama, però sí parlar de quatre conceptes així ràpids, no?, de com queda organitzada la nostra policia, i nostra gent entre cometes, no?, però sí la que ens toca rebre i la que ens ha estat ja servint els últims temps, no? I curiós, no?, perquè així ells comencen, així bàsicament, que tenen tres objectius bàsics a complir amb aquesta reestructuració, i són tal qual. El primer, ells diuen, satisfer la seguretat com a pilar de l'estat del benestar, no? O sigui, ja queda bastant clar. Aquest és el primer objectiu que ells han d'assumir, no? O sigui, l'estat del benestar, i costi el que costi, s'ha de mantenir. I per això estan, no? Vull dir...
Una petita pregunta, el desmantellament, les retallades i tot això, que és tot...
com s'ho mengen? És interessant.
L'altre dia s'han manifestat, pel tema aquest de les retallades, perquè és veu que els afecten a ells també.
Hòstia, jo estava esperant, per una vegada, estava esperant els militars per reprimir els Mossos, però no. No.
It's impossible, però...
Home, hi ha més carcellers contra Mossos.
També hagués estat bé. No, però bueno, el segon objectiu bàsic és fer front i millorar tot el que són els canvis estructurals de l'actuació delictiva i com s'adapta aquest cos textualment a la situació global i als canvis tecnològics, no? Vull dir, això és el segon objectiu que tenen. Vol dir que, pues, suposo que més connexions internacionals, més velocitat europea, vull dir, tot això, no? I les seves seccions actives tecnològiques. I la tercera, que és una cosa que no me l'he llegit unes quantes vegades però no acabo d'entendre, però bueno, aprendre noves concepcions de les organitzacions per millorar. Hòstia. Tal qual, ho deixen escrit així, es pot llegir al seu acte, vull dir, tot arreu, però suposo que, bueno, no ho sé, m'he quedat tampoc.
Tots els canvis que hi ha hagut en el millor organitzatiu de la criminalitat, imagino que una perquè una miqueta la història, no?
Jo crec que van més basats en ells mateixos, no? Els canvis organitzatius que tenen, com els poden resoldre i millorar. Va, ara en sèrio. S'ha creat una prefectura de policia, que abans no hi era, no? I aquest serà el màxim gran de poder de la policia. Dels Mossos d'Esquadra, no? I hi ha un comissari en cap, vale? Això el que fa és reforçar la gestió estratègica i organitzativa i molta més velocitat, vale? Perquè ells seran allà. I aquesta prefectura de policia directament té dues comissaries superiors de coordinació i una comissaria general tècnica, i aquestes són els tres òrgans que estan per sota directament de la prefectura, vale? De comissaries d'aquestes superiors coordinades, que hem dit que n'hi ha dos, vale? Doncs d'aquestes surten quatre branques, diguem, que han estat dotades de lo que són comissaries generals, que vol dir que tenen molt poder decisori, vale? O sigui que ja en tindríem aquí 8, vale? Però amb ordres directes són molt ràpides, veien una estructura així. Vale? Cada una d'aquestes comissaries generals, vale, es divideix en quatre seccions, que són les més importants, que la primera és la d'investigació criminal, vale? és una comissaria general, amb tot el que comporta, que vol dir que té una estructura pròpia, que no depèn de ningú, o sigui, això. La segona, que és la de recursos operatius, vale? Que és també una comissaria general, que són les que es dediquen a escortes, estan els BRIMOS, els grups especials d'intervenció, els GEIS, que són els SWAT als Estats Units, aquells guaiones i tal, els TDACs NRBQ, que això és nuclear, radioactiu, biològic i químic, també en tenen els Mossos, vigilància penitenciària, subsol, canins, aquàtica i subaquàtica. Tot això és el que vol dir recursos operatius. Vale? S'ha dotat també una comissaria general de mobilitat, que aquesta és de nova creació, i és de nova creació perquè abans només era trànsit, i això de mobilitat hi ha un incís que és interessant, no? Perquè es divideix en dues divisions, no? Que una és la de trànsit, ja els coneixem, és la de sempre,
fins ara?
Sí, la de sempre, la de la Guàrdia Civil, la de trànsit, però n'hi ha una que és interessant, que és la de transports. I això se n'encarreguen de la seguretat aeroportuària per una banda, vale? Se n'encarregaran d'aeroports i tot això, que és interessant, que ho hagin assumit, i interessant, no m'entengueu, vull dir que això vol dir que probablement hi hauran coses que passaran als aeroports, i quan dic coses, no vull dir, o sigui, privatitzacions, tot això m'estic referint, no m'estic referint a... Vale? Però que segurament hi haurà un contingent preparat sempre per coses que puguin passar als aeroports, i últimament m'estic referint quasi tot a laborals.
Sí, tampoc. Bàsicament. D'aquestes coses que passen a vegades, com huelgues de controladores aèrios. O...
I després, una altra secció d'aquesta divisió de transport, que és la de seguretat en transports metropolitans. O sigui, i literalment, es dedicaran a perseguir delictes a espais ferroviaris, prevenció de conductes i actituds antisocials... com ho podríem dir, incíviques i molestes.
Molestes.
I diuen molestes.
Diuen molestes, eh?
Sí, sí. Allà posa, molestes.
Porque a mi me molesta cuando va un segurata con un perro al lado mío en el tren.
Ara tindràs un policia que t'ho solventi.
Amb uns quants gossos al costat, també.
Un policia que t'ho solventi, no? I se n'encarregaran tant de lo que és penal o administratiu. Vale? Mm-hmm. O sigui, i això és de nova creació, que és interessant. I després una nova comissaria general, que aquesta és, no, o sigui, és nova com a comissaria general, i això és interessant també, perquè és ni més ni menys que la d'informació, i aquesta ha pujat un esgrau important, perquè serà informació, és comissaria general. I bueno, cadascú pot pensar, però aquí em sembla que tots tenim clar el que vol dir això, no? Una comissaria general molt ràpida, àgil, i amb el qual tinguin... Bueno, els hi han donat moltes més atribucions, i, bueno, ordre públic, vigilància, informació... Sí, tot això està ja com a comissaria, amb els seus mandos directes i tot. Velocitat. Sí, velocitat d'actuació, bàsicament, no? Sí.
I després la Comandància Superior de Coordinació Territorial, que és el que fa la gestió de les nou regions policials, no? Vull dir, Catalunya està dividida en nou regions territorials i això, pues, reforça més tot el que és la coordinació. I, bueno, així una mica ràpid i tot això, però amb aquests canvis a mi el que em dona és una estructura més ràpida, no? D'actuació i tal. I, per exemple, així com que ens quedin clar, vull dir, aquests, els de recursos operatius, ara mateix tenen 6 unitats de la BRIMO, de les brigades mòbils, o sigui, dels antidisturbis completament preparats, i cada unitat són 7 furgonetes, cada furgoneta 7 Mossos d'Esquadra. I aquests es dediquen únicament a... són els antidisturbis, els dragons, que se'ls diu també, entre ells es diuen dragons, vull dir que són, diguem, els antidisturbis, no? El tenir una disposició directa dins d'una comissaria general els dona molta més mobilitat. I després tenim les URRO, que són les unitats que, diguem, també són antidisturbis, però que estan servei continu, o sigui, que no són tan específiques, que aquestes estaran sota les ordres directes de les comissaries, diguem, regionals. Per tant, aquí em sembla que en tenim 2 o 4, no estic segur, d'URROs, que la seva ordre no dependrà de Barcelona.
Dependrà de
Manresa directament a partir d'ara. I això vol dir velocitat d'actuació també, no? Vull dir, ràpid, esquemàtic i per sobre, i en ràdio és, per mi és el que una mica la recerca que he fet, no? Vull dir, velocitat, gestió i ja està, no? Després s'han omplert la boca de xorrades i coses d'aquestes, perquè també n'han fet una nova de recursos institucionals, prevenció i mediació, que això a mi l'únic que em preveu és que ells saben que hi haurà molt conflicte, per tant han de tenir un grup específic de mediació amb els agents socials, com ells diuen, òbviament, que nosaltres ningú vindrà a parlar, però sí amb els agents socials, no? I això l'han creat. Han creat també una divisió d'avaluació de serveis, no vol dir de si fan bé el servei o no, simplement de si compleixen els objectius. Uh-huh. Vale? O sigui, simplement això. I diuen que la divisió d'afers interns també està por ahí, vale? Però que tampoc funciona, bueno, suposo que ja sabem que ja,
no? El tema del ple rodatge segur que és la que més funciona,
la que més funciona. Sí, ja ho estem veient per aquí per
I tant.
Pues res, jo em quedo aquí, vull dir, amb aquest organigrama se'm planteja la velocitat, la seva velocitat.
Sí, jo una miqueta també tenia ganes de fer de referència, no?, als canvis que hi ha hagut dintre de la unitat d'antiavalots, les BRIMO. Aquesta unitat ha sofert també una reestructuració també prevista amb l'organigrama, no?, amb tot aquest organigrama. El que consisteix aquesta unitat? No sé si tots recordareu la visita que han fet algunes de les... alguns alts càrrecs policials, 2 alts comandaments policials a Alemanya. La policia alemanya és una de les policies més expertes a nivell de control de grans masses de població, tenen una experiència bastant llarga en fer front a les lluites d'Alemanyes, no? I, bueno, pues simplement el senyor conseller Puig va enviar 2 alts comandaments policials a Alemanya perquè aprenguessin i fessin tota una reestructuració dels antiavalots, no? Tot això perquè una miqueta sorgeix perquè la policia i els Mossos d'Esquadra el que tenien era molta experiència en el control de manifestacions relativament petites, amb grups totalment sistematitzats i grups criminalitzats, no? Els grups antisistema, que en diuen ells. Pues bueno, pues en el moment com hi han hagut experiències de revolta o prerevoltes o, diguem, de mobilitzacions massives, s'ha vist que la policia catalana no ha tingut cap tipus de control sobre poblacions i grans mobilitzacions, no?
Demostrat està.
La vaga general del 29-S o...
La plaça Catalunya.
Sí, el tema de la plaça Catalunya, lo dels indignats, tot i que segur que també hi va haver una voluntat política de fer un dispositiu policial bastant patètic en aquella ocasió, però bueno, això és un altre tema.
Sí.
Pues, bueno, pues arrel d'això han introduït diversos canvis, no? Per un cantó està, bueno, l'adquisició de noves armes, que és una història que veníem plantejant des de fa molt de temps. Totes les noves armes, ja des de les llançadores, GL066, em sembla que es diuen, que són les llançadores aquestes superespecífiques que s'han plantejat com a unes armes no tan letals com les pilotes de goma, però que, al contràriament al que ens pensava moltes de nosaltres, no han suplit les boles de goma, simplement les han complementat, no? Per tant, dius, per què les heu comprat?
Bueno, el que deien, aquesta és com una pilota de goma, una pilota de cautxo així, i té més precisió que les pilotes de goma, que les pilotes de goma es tiren a la babala, i aquesta és per apuntar a la gent que realment en aquell moment està cometent algun tipus de delicte o així, i llavors apuntes directament contra aquesta persona i l'impacte que li fa amb la bola de cautxo així fa que la paralitzi. Això una miqueta per posteriorment detenir-la. Les pilotes de goma és més per dissuadir aquesta arma, o com aquesta pilotera també, perquè al final escup pilotes també dispara pilotes, és més així com per fer una detenció.
Bueno, i crec que també és la versatilitat d'aquesta arma, no? Vull dir que ara dispara això, però que és una arma de 40 mil·límetres i que dispara tot el que sigui de 40 mil·límetres. Allà vosaltres i la vostra imaginació.
Déu-n'hi-do, té vella tela. A partir d'això també podem trobar altres elements com els escuts rodons aquests tan característics de la policia alemanya, que permeten una mobilitat bastant més gran que els escuts integrals que manejaven fins ara, no? Perquè això té molt a veure també amb el tipus de policia o de cos d'antidisturbis que volen preveure, no? És un cos d'antidisturbis molt més massiu, és a dir, s'incrementa notablement el nombre d'agents disponibles, a més serà segurament una policia molt més pròxima, que buscarà, o sigui, impedir físicament realment moltes de les expressions. Ha estat les típiques estratègies d'encerclament
d'encerclar, no?
Sí, d'encerclament que han hagut. Això ve de la policia alemanya, per exemple. Llavors es complementarà, com hem dit, amb altres armes. I per altra banda, hi tindrà un paper superimportant el tema de la informació, tal com ha comentat el nostre company, no? Hi haurà policies que duran específicament càmeres de videovigilància per gravar les manifestants, i a més hi ha brigades específiques que s'infiltraran dintre dels manifestants vestits com a manifestants, que aniran gravant també a la gent. De fet, ja els hem vist en alguna manifestació amb petits telèfons mòbils, pues això, intentant passar desapercebut, fent veure que enviem missatges, però sí intentant recabar una miqueta la informació de gent. En principi, bueno, són alguns dels canvis, però van sobretot molt amb la línia que ha dit el nostre company abans, no? Tindran una mobilitat molt més elevada, en seran més, i això, i tindrà més elements per respondre a la realitat social.
La realitat social que probablement ens ve, no? I és simplement aplicar el terreny de carrer, el terreny pràctic, o sigui, el soldat, el que han fet a l'organigrama, no? O sigui, d'una manera o una altra, és una cosa va completament lligada a l'altra.
Bueno, ja per acabar, bueno, també no sé si teniu gaire... Bueno, ens deixem 10.000 coses a dir, com sempre, perquè el tema no s'acaba mai. I no sempre ens expliquem tal com ho voldríem, però fem tot el que podem. Bueno, dir també i plantejar la realitat de que estan retallant totes les places, i un dels que no estan retallant és la policia. Han bloquejat tot l'ingrés de funcionariat, de mestres, de metges, tots els serveis bàsics. L'únic que no han bloquejat ha estat la policia, gairebé. Vull dir, plantegem-nos per què serà realment.
Igual podríem fer un programa especial algun dia d'assumir amb el futur que ens ve, o despertem-nos perquè ens ve aquest somni, aquest mal somni que havíem tingut, no?
Antes de que llegue la hostia que nos despierte.
La paliza.
Sí. Y bueno, yo creo que también, pues eso, que es evidente que saben que si están recortando en todas estas cosas va a ser como muy difícil o imposible que la gente no se alborote. Y pues que no es ningún secreto eso, que se están preparando para eso mismo a nivel organizativo y a nivel también logístico.
Yo sí. Creo que sí, podemos poner la última canción antes de terminar con el programa. Thank you.
te cruza con orbe siempre. Cualquier excusa le sirve hoy para subir de su coche. Escúcheme, señora gente, que yo no llevo la papela, que voy indocumentada. He perdido la carrera. No me cuentes más tus penas y tira pa'l calabozo. Pasarás allí la noche, que te hemos pillado con porro, que te hemos pillado con porro. Somos tus amigos, tú danos nombres de camello. Y pronto saldrás de presidio. No tratéis de convencerme que ya nos conocemos. No delato a mis colegas. Me cago en todos tus muertos.
¡Ole!
¡Ole! Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón.
Després d'escoltar aquí el Chicharrica, la cançó La Calle, que parla una miqueta de la quotidianitat amb la que pots trobar si estàs amb la policia, si et trobes amb la policia. I res, bueno, avui anem a estar parlant sobre la policia, què és, per què ens hi oposem, una miqueta com funciona, la relació directa entre abusos de poder i policia i tot això, no?
La relació entre policia i estat...
hem estat parlant una miqueta de tot això, no? Ens hem guanyat uns quants punts segur, esperem que això no ens comporti cap tipus de problema, no hem dit res que no sigui veritat, verificable, però bueno.
I que no estigui a internet.
I res, doncs moltes gràcies per tothom, ens despedim de tothom, senyor Negre, senyor Groc, senyor Siam, senyor Magenta.
Pues molt bé, com sempre, un plaer compartir les zones amb vosaltres i que ens veurem, bueno, ens sentirem en dues setmanes. Fins la pròxima, salut.
Bueno, com la Polla Records tenia una cançó que deia era un hombre i ara és policia, des de Balas per dues diem era una persona i ara és una merda policia.
I bueno.
Una merda persona.
Y bueno, no mucho más que agregar, un placer como siempre y ya saben, Peña, los dejamos con una convocatoria para una manifestación que hay este sábado, y pues bueno, un placer nuevamente, y ya saben, la próxima vez que escuchen, vean o sientan una bala perdida, no la ignoren, que a lo mejor dio en el blanco y no se dieron ni cuenta ustedes. Buenas, buenas, y hasta una próxima.
Estem fartes dels Mossos a Manresa. 4 mesos menys un dia han passat des que els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa assassinaren en Mustafà. I han tornat a fer de les seves emportant-se la vida, aquest cop del Sergio. El passat 30 de desembre, en Sergio, un manresà d'entre 4 anys, anava amb la seva companya a un sopar familiar quan varen ser interceptats per un cotxe dels Mossos. Al conèixer la seva identitat, els Mossos li comunicaren que procedirien a la seva detenció encara que no li digueren ni per què. Començaren a colpejar-lo i amb l'ajut dels reforços policials es llançaren a sobre del Sergio, que quedà estès a la boca terrosa. No para de rebre cops i puntades durant tota l'estona. Els policies convidaren a la seva companya a marxar del lloc dels fets, amenaçant-la que en cas de no fer-ho quedaria detinguda. Al cap de poca estona que se n'anés, el Sergio quedà en coma degut suposadament a una parada respiratòria. Va morir finalment l'1 de gener. Aquesta nova mort a mans dels Mossos d'Esquadra demostra que la mort de Mustafà no fou accidental, sinó que era possible. Era possible en un estat en el que les pallisses i els abusos a mans de les forces de seguretat es troben a l'ordre del dia, perquè més enllà d'aquestes dues morts es podrien comptabilitzar desenes de casos en els quals la cosa podria haver acabat molt pitjor. És per tot això que estem fartes. Fartes de la brutalitat policial, de les tortures, de les pallisses. Fartes del setge als immigrants, de les batudes, dels segrestos en centres d'internament. Fartes dels seguiments polítics, dels desnonaments, dels desallotjaments legals i il·legals. Fartes de la complicitat política, fartes de les morts provocades per la comissaria de Manresa. El 14 de gener estarem a la manifestació que s'ha convocat per mostrar la nostra ràbia i indignació, perquè estem fartes.
Manifestació aquest dissabte, 14 de gener, a les 6, a la plaça Crist Rei, a Manresa.
Balas perdudes, un programa de acció en directe contrainformativa.
Balas perdudes,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas perdudes, al final la punteria.